l'Info Migdia.
És dilluns 12 de febrer, obrim setmana informativa amb la confirmació aquest matí per part del tinent d'alcaldia de Seguretat de Calella que la Guàrdia Civil investiga la instal·lació de llaços grocs a l'enllumenat nadalenc d'aquí de Calella. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Comencem. Comencem amb titulars. Albert Torrent ha confirmat que un empleat de la brigada municipal ha prestat declaració a la Guàrdia Civil per un suposat delicte de defraudació de fluid elèctric.
El tinent d'alcaldia creu que la investigació no anirà més enllà perquè el consum que poden haver fet els llaços grocs fets de leds va ser mínim.
El tinent d'alcaldia, que ha repassat altres aspectes de l'actualitat local, que avui passa per la celebració del ple municipal ordinari del mes de febrer, en ell es proposa l'adscripció a Gesbia de noves places de zona blava, en concret les que hi ha a l'entorn de la plaça Conrad Prat, per compensar, dit Torrent, la pèrdua de places del carrer Bruguera com a conseqüència de la seva remodelació.
Una mesura que també vol afrontar i garantir la rotació a l'entorn de la fàbrica Llobet Guri, pensant sobretot, a dit Torrent, amb el trasllat de l'escola Salicru. Quant a mobilitat i per garantir la seguretat en el camí escolar, imminent instal·lació d'un semàfor impulsador al carrer Sant Pere i un cop hagi activitat a l'escola, es tallarà el trànsit al carrer Sant Joan i a l'avinguda del Parc.
Doncs avui a l'Info Migdia ampli repàs als diversos temes sobre els que ha tractat Albert Torrent avui al programa La Ciutat. En un altre ordre de qüestions, el plenari haurà de donar el vistiplau a l'actualització del protocol local contra la violència masclista.
Per la sessió ordinària que se celebrarà aquesta tarda s'han registrat un total de 3 mocions, una d'elles amb força quòrum. Tots els grups municipals, excepte el PP, proposen que l'Ajuntament de Calella s'adhereixi al manifest de Som Escola.
Els castellers de l'Alt Maresme, que han inaugurat aquest cap de setmana una placa a Pego, a Alacant, en honor al 3 de 7 que van descarregar el passat mes de juny.
Els maduixots també porten la cultura catalana i els castells a un institut de Sevilla. En parlarem avui amb el president de la colla castellera.
Comencem. La Guàrdia Civil investiga els llaços grocs de l'enllumenat nadalenc de Calella. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Serveis de Ciutat ho ha confirmat avui al programa La Ciutat. Ha dit que s'ha citat a declarar un treballador de la brigada municipal. S'hauria obert una investigació per un suposat delicte que tindria la tipificació de defraudació del fluid elèctric. Albert Torrent creu que es quedarà en un no-res.
Escoltem Albert Torrent.
La Guàrdia Civil està fent una investigació per ordres d'un jutjat. El motiu que es busca és de... és que és complicat, eh? De defraudació de fluid elèctric.
Perdoni?
Sí, perquè com que la contractació de l'enllumenat públic es fa per posar-hi llums de Nadal i això, un llaç groc, no és una llum de Nadal, representa que el delicte que es busca és el de això, defraudació de fluid elèctric. Al moment que preguntem quin consum han tingut aquests llaços endollats, jo crec que no constitueix ni cap delicte, ni cap frau, ni res, però no sé.
El responsable de seguretat local ha admès la complexitat de la gestió de les hores i els dies posteriors al referèndum de l'1 d'octubre, atribuint la responsabilitat als comandaments i al contingent de la Guàrdia Civil desplaçat a Calella.
La primera cosa que no hauríem d'entendre tècnicament, és com posen a 350 guàrdies civils en un hotel que té un carrer que fa 4 metres d'amplada. Vull dir que no, en termes de seguretat i de protecció als mateixos agents, allò no tenia cap explicació. I va ser el que ens va acabar complicant molt la cosa. Però bueno, jo crec que som una gent que ens portem molt bé. El comportament que va tenir la ciutat de Calella va ser exemplar, com sempre i en qualsevol situació. Aquesta va ser d'una extrema duresa i nosaltres van fer el que havíem de fer. Els que es van equivocar en el seu comportament van ser ells.
Un restaurador i un empresari hoteler de Calella també van ser citats a declarar davant la Guàrdia Civil pels fets posteriors a l'1 d'octubre a Calella.
El tinent d'alcaldia de Seguretat i Serveis de Ciutat ha detallat també la proposta d'ampliació de la zona blava a l'entorn de la plaça Conrad Prat, que es porta a aprovació del ple municipal convocat per aquesta tarda.
Torrent ha explicat que la mesura té per objectiu compensar la pèrdua de places al carrer Bruguera, també en previsió de l'increment d'afluència a la fàbrica Llobet Guri com a conseqüència del trasllat de l'escola Salicru.
Carrer Bruguera perdem al voltant, no arriba a 30 places, jo diria que estem quasi bé les 30 places que es perden al carrer Bruguera. Preveiem una pressió al pàrquing de la Muntanyeta, que és un pàrquing a un euro diari.
Sí.
els estudis de Gesbia diuen que a mig de matí, o sigui, cap a aquesta hora està ple, però veiem que amb la pressió que anem fent sobre aquest edifici, que ara vindran els de l'escola i altres coses sí. que han previstes, necessitem tenir més rotació, perquè la zona blava no genera més pàrquing, el que genera és que tingui més rotació. Necessitem ampliar aquestes places i farem això la plaça Conrad Prats.
El tinent d'Alcaldia de Seguretat i Serveis de Ciutat ha dit que la instal·lació d'un semàfor amb pulsador al carrer Sant Pere per creuar la Nacional 2 és imminent i que en termes de mobilitat i per garantir la seguretat a les hores d'entrada i sortida, el centre escolar es tallarà el trànsit al tram entre Sant Joan i Avinguda del Parc.
Entre Nacional 2 i Avinguda del Parc es tallarà la circulació, o sigui d'aquest tros, d'aquest tram del carrer de Sant Joan i l'Avinguda del Parc, en les entrades i sortides de col·legi. O sigui, durant 20 minuts a les 9 del matí i a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda i a les 5 o a les 4 i mitja, es tallarà durant 20 minuts l'accés dels vehicles en aquest punt.
Com es fa l'accés al Parc del Mau, també hi haurà agents de la policia local al semàfor de Sant Pere regulant el trànsit de la carretera.
Doncs el govern municipal, que està preparant ja el trasllat també en termes de mobilitat, el trasllat de l'escola Salicuru a la fàbrica Llobet Guri. Més coses. S'ha estrenat ja el primer punt de càrrega per vehicles elèctrics. S'ha instal·lat a la part alta del carrer Sant Joan i permet la connexió de dos automòbils que podran fer-ho gratuïtament, però havent de pagar la zona blava per estacionar-los. Els usuaris disposaran d'un temps màxim de 2 hores que cobreix un terç de la càrrega completa de la bateria.
Aquest dispositiu permetrà carregar la bateria de vehicles que passen per Calella, ja que aquí no n'hi ha cap d'aquesta tipologia que estigui donat d'alta i pagui l'impost de circulació amb la bonificació fiscal aprovada recentment. Albert Torrent ha recordat que el Servei Municipal de Neteja i la Brigada Municipal ja s'han dotat de cotxes elèctrics. No seria el cas de la policia local.
Té un hàndicap molt important, que un vehicle elèctric necessita molt d'espai per portar bateries i això li merma molt d'espai en el vehicle, o sigui que complica el kit de detinguts, no?, que és aquelles mampares i tot el seient, i atreu molt d'espai el porta equipatges, que també la policia hi porta tots els formularis, els cons en cas d'accidents, llum, hi porta molts d'accessoris. O sigui que de moment ho tenim amb un híbrid una mica més pròxim, però amb un elèctric encara és lluny.
Al marge d'això, Torrent ha anunciat que el servei de transport del carrilet es farà amb un vehicle de motor de gas liquat de petroli. Aquest és un 50% menys contaminant que el convencional.
I el carrilet que comprarem pròximament serà amb això, que tot i que contamina un 50% que un vehicle normal. O sigui, les emissions que fa només és CO2 i aigua, no contamina tant. Però, no sé, a mi m'agradaria que posem a mig estiu o posem l'objectiu de la festa major de Calella el tinguéssim funcionant.
La Diputació de Barcelona ha fet la donació de 2 bicicletes elèctriques a l'Ajuntament de Calella. Les utilitza la policia local per patrullar l'estiu.
Dèiem que avui el plenari proposarà l'adscripció a Gesbia de noves places d'estacionament regulat en zona blava. Justament un dels representants de les associacions de veïns de Calella s'ha referit a les tarifes de la zona blava. Avui al programa La Ciutat ha estat Manuel García, president de l'Associació de Veïns de Calella Centre, que considera que el preu és massa car en comparació amb d'altres poblacions, com poden ser Barcelona, tenint en compte, a més ha dit, el superàvit de Gesbia.
Així s'ha expressat García avui a la tertúlia del programa La Ciutat.
Tú al residente le tienes que facilitar, paga impuestos, ¿vale? Y yo no digo que no haya una tarjeta y un pago al residente, como existe en todos los sitios. Pero Barcelona, zona verde, son 50 euros al año, ¿eh?
Barcelona, 50 euros solamente al año.
Esta información me la pasa la FAD de Barcelona, ¿eh? Es el impuesto, ¿eh? Es lo que paga en una tarjeta de residente, claro.
Pero si yo pago en Calella 90 euros por 3 meses.
Bueno, pues ahí está. Pero entonces, ¿quién manipula aquí? Es decir, y encima, Gesbia tiene superávit, porque es un organismo que está integrado, es municipal, pero está decepcionado a través de un consejo de administración y tal.
L'objectiu de la zona blava és facilitar la rotació de vehicles, però segons García, molts dels carrers no arriben al màxim de la seva ocupació i, per tant, no caldria que fossin catalogats com a zona blava.
Més coses, avui ple municipal, una sessió en la que es proposa aprovar l'actualització del protocol local contra la violència masclista. Entre els punts inclosos a l'ordre del dia també hi ha la proposta de modificació del pla general per canviar la classificació de la sala Mozart de privat a públic. Igualment, subscriure un conveni amb la família Salom perquè es pugui fer un ús compartit dels accessos i també els lavabos de l'equipament.
L'àrea de participació avui es proposa desestimar les al·legacions presentades per les associacions de veïns de Calella, el Reglament de Participació i el Consell de Ciutat, en conseqüència que quedin aprovats de forma definitiva. Un altre dels assumptes que es porten a aprovació és la nova ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic.
I també una moció de suport al model d'escola catalana. De fet, tots els grups municipals, excepte el Partit Popular, han consensuat aquesta proposta perquè l'Ajuntament s'adhereixi al manifest Som Escola, de suport, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació als valors democràtics i de cohesió social.
El presenten el PDeCAT, el PSC, Esquerra, la CUP i Iniciativa. Una altra moció és la que presenten conjuntament el PDeCAT i el PSC perquè hi hagi un sistema públic de pensions que garanteixi una reducció de les desigualtats. L'última, de les forces independentistes, PDeCAT, Esquerra i la CUP, en defensa de les institucions de Catalunya i els seus representants electes.
57.9 FM.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Descobreix i gaudeix del teu centre esportiu FICE. FICE, el centre de Calella, instal·lacions renovades i el millor equip professional al teu servei. Tenim una zona spa totalment reformada, sales d'entrenament, centre d'estètica, classes dirigides i oferim programes personalitzats a mida. Aprofita't ara de la promoció matrícula gratis. Apunta't amb la teva amiga, amic, parella o familiar i us regalem la matrícula. FICE, carrer Batlle 3840, Calella. I al web fice.cat.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocallatv.
Els castellers de l'Alt Maresme han inaugurat una placa commemorativa a la ciutat de Pego, Alacant, en honor al 3 de 7 que els maduixots van descarregar el passat mes de juny a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat valenciana. En parlem ara amb Marc Ruiz, president dels castellers de l'Alt Maresme. Bon dia.
Hola, bon dia.
Un honor rebre aquest reconeixement i, a més, fora d'aquí, del territori, al País Valencià.
Sí, normalment és un reconeixement que ens han fet la gent de la Moixeranga de Pego, de la Marina Alta, perquè doncs, era la primera vegada que feien castells allà a Pego i a la comarca de la Marina Alta. Feia més un castell de set, el 3 de set que vam fer l'any passat, el mes de juny, a Pego. I bueno, ens han volgut fer aquest reconeixement en forma de commemoració d'una placa castellera que doncs, sovint es posa d'aquestes plaques per commemorar fets castellers importants a les places, no? Doncs aquí a Calella, sense anar més lluny, hi ha una placa commemorativa del 3 de 9 en Folga que van fer els Minyons de Terrassa just el nostre any de naixement, el 2014. Vam anar a inaugurar aquesta plaça amb bueno, unes quantes persones de la colla.
Mostra una mica la popularitat que teniu, que tenen els maduixots, també a València.
Bé, sí, va sortir la possibilitat de germanament amb una moixeranga a través d'uns contactes personals i ens van convidar doncs, a anar a passar un cap de setmana allà i per fer, vam estar molt ben acompanyats, ens van tractar molt bé i arrelació i nosaltres també amb moltes ganes d'anar a fer un castell important allà, doncs ja que anàvem fins a València, doncs anar a fer un castell mínimament important com era un castell de 7 pisos. Llavors ens van venir aquí el mes d'agost i també es van poder exhibir doncs, a la festa major de Tordera i a la festa major de Pineda.
Amb quin objectiu vau anar a Pego? Perquè també vau assessorar a la colla d'allà, a la colla local.
Sí, que aquesta setmana, bàsicament, l'iniciativa va sortir primer perquè doncs, és com a Moixeranga, doncs, també es facin construccions humanes, diguéssim, i una mica va ser doncs, anar a dir les persones que van anar a fer una mica ensenyar tècnicament doncs, per pujar, per aguantar-se bé, doncs, coses castelleres doncs, perquè puguin també evolucionar ells amb les seves Moixerangues, amb les seves figures.
I a més, avui esteu a Sevilla, esteu explicant una mica la tradició dels castells a un institut d'allà de Sevilla.
Exacte, avui ara mateix ens trobem a Sevilla, dos maduixots, explicant el fet casteller en un institut d'aquí a Sevilla, amb alumnes d'ESO. Bueno, la iniciativa va sortir d'un professor, una mica per acostar cultures, tots aquests temps d'atenció i ja van bueno, ens vam oferir per venir fins a Sevilla si calia cosa pròpia per explicar els castells i ara que doncs, farem un parell de sessions sobre castells i ara hem fet una doncs, explicant a l'aula què són els castells i passant un parell de vídeos sobre fets que són les fites castelleres i després una mica practicant al gimnàs el fet d'ensenyar la tècnica, el fet de pujar uns al damunt dels altres i al final de tot hem aconseguit poder fer un petit pilar de tres pisos. Ja està molt bé.
Això és el que fareu aquesta tarda, aquest pilar?
No, això ho hem fet aquest matí. Ho estem fent ara a l'institut. Just ara hem fet una primera sessió amb alumnes de primer i de quart d'ESO, que hem fet la primera part teòrica i la part pràctica al gimnàs i ara mateix fa 5 minuts acabem de fer el pilar de 3 i ara quarts de 12 farem una segona sessió que seran amb els de segon i tercer d'ESO i la idea és repetir el mateix, una explicació teòrica i després practicar i si podem fer doncs, un castell de 3, un pilar de 3 doncs perfecte.
Volen fer una colla a Sevilla?
No crec que de moment no, la voluntat només era acostar una mica els castells i la cultura catalana aquí a Andalusia ja que havia sortit la iniciativa d'un professor i una mica doncs coneixen-nos una mica tots plegats.
I què n'opinen els nens? Què us diuen?
No, hola, alguns han estat molt expectants i interessats en veure això i clar, és una mica espectacular el que veuen, el que els expliques i després com poden practicar perquè a més s'han portat faixes perquè puguin practicar doncs veuen que requereix un esforç però bueno, sí que hem fet el paral·lelisme de que els castells doncs volen un esforç comú per arribar a una fita que és coronar el castell i aquí per exemple tenen tot el tema dels passos de Setmana Santa que també han de fer una feina a les persones que van a dins per portar doncs el passo a passejar-lo pels carrers i és un objectiu comú. Home, per aquí hem tret un paral·lelisme que també està bé.
Així ho veuen més clar. Doncs Marc Ruiz, president dels Castellers de l'Almaresme, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per trucar.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El Museu Arxiu Municipal acollirà fins al mes de maig l'exposició Ramon Llull i l'Encontre de Cultures que va organitzar l'Institut Europeu de la Mediterrània amb motiu de l'any Llull, el 2016, quan es van complir el 700 aniversari de la mort d'aquest gran intel·lectual universal de la cultura catalana. Des de llavors la mostra ha girat i ara es presenta a Calella. Una exposició singular pel conjunt d'obres que s'hi mostren, algunes de les peces no s'havien pogut veure anteriorment pel gran públic. Tenim l'oportunitat avui de parlar-ne amb Albert Soler. Ell és el comissari d'aquesta exposició, professor de literatura medieval i expert llullista. Bon dia, senyor Soler.
Hola, bon dia.
Ramon Llull i l'Encontre de Cultures, aquest és el títol de l'exposició, que ja ens situa només amb aquest títol davant un pensador que en el seu temps va tenir una visió universal de les coses i va trencar barreres.
Sí, és part de, diríem, de l'interès actual que podem tenir i sentir per Ramon Llull, és la d'algú que és molt conscient de viure en un món problemàtic precisament perquè hi ha cultures diferents en contacte, que és també una de les coses que experimentem avui.
Quins van ser els seus àmbits d'interès a nivell geogràfic, a nivell territorial?
Bé, ell, diríem, les seves inquietuds provenen del fet que a la seva Mallorca natal la presència dels musulmans és molt evident, perquè ell neix, és la primera generació de mallorquins, neix de pares catalans i neix just després de la conquesta de Mallorca per part de Jaume I, de manera que el conflicte social que es genera després d'aquest moment convuls de la història de Mallorca era encara molt, molt evident. Per tant, hi havia una classe dominant que havia envaït l'illa i que era cristiana, hi havia una classe que abans eren els, diríem, els propietaris de tot el que hi havia a l'illa i que havien quedat en una situació subordinada o havien hagut de marxar en molts casos, però en tot cas la realitat de la religió musulmana, de la cultura musulmana a la Mallorca on va créixer Ramon Llull era molt clara. Si ell hagués viscut o nascut, per posar un exemple, a París, doncs això hauria estat una qüestió molt llunyana, no? I, per tant, això comença a casa seva, però després ell s'interessa per la realitat del món musulmà, no només a Mallorca, sinó allà on els musulmans són lliures i on hi ha estats i dirigents musulmans, al nord d'Àfrica, sobretot.
Si féssim la targeta de presentació de Ramon Llull, diríem que era filòsof, escriptor i intel·lectual, en definitiva el prototip del que entenem com l'home universal de l'edat mitjana.
Si haguéssim de fer una presentació, si li haguéssim de fer una targeta de visita, no ens hi cabria.
No ens hi cabria, Ho he sintetitzat perquè... molt, senyor Soler, segurament.
Perquè és moltíssimes coses, Ramon Llull, no? I sobretot el que no és cap mena de prototip, perquè en realitat és un cas únic, és un cas molt especial, és molt ell. És cert que és una persona que té una visió molt àmplia, de la realitat, del que vol fer, de la seva vida, del món espiritual i del món material. És una persona amb una visió extraordinàriament gran, eh? I al mateix temps un home molt del seu temps, és a dir, és un home profundament medieval en les seves concepcions, però les dues coses no estan renyides, és a dir, és un home profundament medieval, molt intel·ligent, de la mateixa manera que és una persona amb unes conviccions molt sòlides de tipus religiós, però molt intel·ligent al mateix temps, perquè, clar, naturalment una cosa i l'altra no estan renyides.
Quin és el seu objectiu amb aquesta exposició? Perquè sempre hem vinculat molt a la trajectòria, a l'obra de Ramon Llull en l'àmbit cultural. No sé si aquesta exposició també el que ens proposa a nosaltres és ampliar la visió que tenim d'ell.
Sí, és una obra que permet introduir-se en el fenomen Llull, diríem, en aquest fenomen polièdric que és Ramon Llull, la seva obra, el seu pensament, la seva vida, fent atenció molt a la qüestió de l'encontre entre cultures, perquè aquest també és l'àmbit de treball de l'Institut Europeu de la Mediterrània, que i per això, per exemple, els visitants trobaran que els plafons estan escrits en diverses llengües, estan escrits en català, en castellà, en francès, en àrab, perquè aquesta exposició ha viatjat a Algèria, ha viatjat al Marroc, a banda de diversos països europeus, i no cal dir per dins del nostre país i els països de llengua catalana. Però el que permet és introduir-se en aquest personatge fascinant, fent atenció molt a aquest context cultural divers en el qual va viure.
A qui la recomanaria, senyor Soler, aquesta exposició? La tindrem aquí a Calella fins al mes de maig, per tant, tenim temps de programar-nos la visita. A qui especialment li diria?
A tothom qui sigui curiós i vulgui, a tothom qui vulgui, a més, diríem, conèixer un personatge que és patrimoni nostre i patrimoni universal. Però l'exposició té diversos, ja dic, materials suficients com per trobar el que cadascú li pugui cridar més l'atenció, i fins i tot a les escoles, per exemple. També hi ha materials didàctics a la pàgina web de l'Institut Europeu de la Mediterrània que permeten aprofitar més la visita escolar a l'exposició. Després Llull, com que al mateix temps que és un filòsof, és també un activista, és també un literat, és també un científic, és moltes coses, doncs tothom hi pot trobar allò que més li cridi l'atenció.
Doncs esperem que s'animi tothom a anar a veure aquesta exposició al Museu Arxiu Municipal de Calella, Ramon Llull i l'Encontre de Cultures, fins a principis del mes de maig aquí a la nostra ciutat. Albert Soler és el comissari d'aquesta exposició, l'ha comissariat, ell és professor de literatura medieval i, com dèiem, també expert llullista. Moltíssimes gràcies per ser avui a l'Infomigdia de Ràdio Calella.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Poc menys de 5 minuts i seran les dues. Entrem en la plana esportiva. El Calella Fundació Miquel Valls va guanyar de 9 punts al Caixanenc, una victòria que situa els calellencs en la 6a posició de la classificació de segona catalana de bàsquet.
Bon partit de bàsquet al Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau, amb moltes alternances en el marcador i sense un clar dominador sobre la pista, com a mínim durant els dos primers períodes. Un parcial de 10-0 a la represa ha estat clau per la victòria final del Calella Fundació Miquel Valls.
De la seva banda, el senyor femení del Club Bàsquet Calella també va guanyar contra el Caixanenc, és el 12è triomf en Lliga i el segon consecutiu.
L'equip que entrena Àlex Moral va imposar-se a pista del Caixanenc per un resultat de 43 punts a 49.
I a entrebancada de la UEC a pista del Sant Martí Adrianenc, els calellencs van perdre de 10 gols, 21 a 31.
Una derrota dolorosa, sobretot després d'haver guanyat el líder, la Salle, que ara hi creu en només 7 dies. En tenis taula, el Termotur van perdre el derbi contra el Mataró.
Els calellencs van perdre 5-1 contra un dels equips de la divisió d'honor, que opta a pujar de categoria. Tot i el resultat, el Termotur va demostrar la seva valentia i esperit de lluita. I fem un darrer apunt, Andrea.
I nou títol per al perxista calellenc Jaume Martí. S'ha proclamat campió d'Espanya de clubs de la categoria M40 amb un llançament de 3 metres i 90 centímetres. Amb aquesta marca, Martí ha establert un nou rècord de la prova. L'estatal s'ha celebrat en Taquera i el calellenc hi ha participat amb l'equip Playas de Castellón.
Molt bé, gràcies Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem amb la previsió meteorològica.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió amb Joaquim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després d'un cap de setmana força tranquil, avui la situació meteorològica ens torna a portar canvis, amb núvols abundants i amb precipitacions que aniran caient al llarg de la jornada. Unes precipitacions que poden acumular de 10 a 15 litres per metre quadrat i que en un primer moment seran en forma de neu molt amunt, però al llarg d'aquesta tarda la cota de neu anirà baixant fins a situar-se als 400 o 300 metres. Per bé que la precipitació es traslladarà cap al sud i, per tant, es podria veure nevar de forma feble en zones altes del Mont Negre, del Corredor i també de la Serra de Marina ja de cara al proper vespre, un cop les precipitacions comencin a arribar cap a la zona del Barcelonès i comencin a abandonar, per tant, la zona del Maresme. En definitiva, un dia avui passat per aigua i amb aquestes temperatures que aniran clarament a la baixa a mesura que avanci la jornada. Els vents per la seva banda seran fluixos, bufaran de mar cap a terra, de fet seran vents molt afeblits i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà esperem que el temps millori clarament, però atenció perquè comencem el dia amb temperatures fredes. Altre cop les glaçades fregaran la mateixa línia costanera si no hi arribaran. Per tant, unes temperatures que seran baixes, de rigorós hivern, tot i que les temperatures diurnes, de mica en mica, ja començarien a recuperar-se una mica. Demà passat dimecres esperem un temps bàsicament assolellat també, la qual cosa farà que les temperatures siguin una miqueta més elevades, tant màximes com mínimes. En definitiva, el que dèiem, avui pluges i aquest descens important de temperatura que ens portarà a temperatures negatives aquesta pròxima nit i la matinada de demà dimarts en molts punts del Maresme.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Acabem més notícies aquesta tarda a les 6 al butlletí informatiu a partir de 6:45, retransmissió en directe del ple municipal de l'Ajuntament de Calella. Nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora. Ara, les notícies en xarxa. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.